Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Ja són 1 miler les persones que s'han vist obligades a deixar casa seva per l'incendi que crema des d'aquest diumenge al Bages. Una vegada més, una catàstrofe d'aquestes magnituds ens fa qüestionar si s'està fent prou perquè això no passi i també si ens cal replantejar la manera en com vivim.
No estava res net, el barranc allà sota tot estava brut i hem dit moltes vegades que vinguin a netejar.
Penseu una cosa, ahir la violència del foc i la rapidesa del foc el feia imparable. No ho sé, si la franja hagués estat més ampla, això ho haurien de dir els tècnics.
Saltaven més de 50 metres les guspires i encenien nous focus del foc. Fa del tot inviable que aquestes proteccions acabin funcionant. És un debat, evidentment, que tenim com a país, tenim com a territori, tenim com a comarca.
De si les mesures de seguretat perquè el foc no arribés a les urbanitzacions estaven en regla i també de si són o no suficients, en parlarem en uns minuts amb en Jaume Minguell, que és el cap de l'Oficina de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona. Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat el recurs de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que demanava que fos un jutjat popular qui la jutgés. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. La defensa de Borràs havia sol·licitat aquest procediment perquè els delictes de malversació de fons públic i frau administratiu es jutgen amb tribunal popular i això, segons els advocats, hauria d'arrossegar la resta de delictes.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també ha tombat per primer cop una petició d'impartir el 25% de castellà a l'escola.
La decisió arriba després que s'aprovés el decret llei per contrarrestar una sentència del mateix tribunal que obligava a fer un 25% de castellà a totes les escoles i instituts de Catalunya. El document remarca que no hi pot haver percentatges en l'aprenentatge de les llengües.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Robert Lewandowski ja es troba amb la resta de companys del Barça a Miami, on aquest dimecres tenen el primer partit de la gira de pretemporada per Amèrica contra l'Inter de Miami.
El davanter polonès s'entrenarà aquesta tarda amb la resta de companys per primera vegada després de passar la revisió mèdica. També està prevista la seva presentació com a nou jugador del primer equip a les 7 de la tarda.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La calor continua sent la protagonista, tot i que avui ha afluixat una mica a punts de les comarques de l'interior. De tota manera, baixar un, dos o tres graus respecte ahir, quan partíem de valors de fins a 40 graus, és continuar parlant de calor. Per tant, continuem tenint una onada de calor, tot i que afluixa una miqueta. També ho farà demà i demà passat. De fet, les temperatures de cara a dimecres pràcticament es normalitzen per l'època de l'any, però a partir de dijous torna altra vegada una nova onada de calor, les temperatures tornaran altra vegada a pujar arreu de Catalunya. Aquesta tarda, sol a tot Catalunya, estan creixent núvols cap a les comarques del Pirineu, però són núvols poc importants i, per altra banda, les marinades, els vents del sector marítim, continuaran bufant al llarg de la tarda a les comarques del litoral. La previsió per demà ens anuncia un dia com el d'avui, però amb temperatures ja diem que una miqueta més baixes, però encara amb molta calor i amb molta xafogó, especialment a la costa.
L'incendi que afecta el Bages des de diumenge viu les seves hores més complicades. A hores d'ara, les flames ja han arrasat més de 1.600 hectàrees.
I el foc ja ha entrat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac i, si s'estén per aquesta zona, té un potencial de crema que pot arribar a superar les 6.000 hectàrees, segons els agents rurals.
Els bombers han estabilitzat el segon incendi que s'ha declarat aquesta tarda al pont de Vilomara. El foc anava cap al polígon industrial de Bufalvent, a Manresa, i han estat els mateixos treballadors els que l'han aconseguit frenar. Ho ha explicat en Moja, que és cambrer restaurant del polígon. El tot anirà bé de Ràdio Estel.
Sí, no hi havia ni bombers ni res. Bueno, teníem aquí la nau aquesta d'aquí de Bufalvent, aquesta de químics, de productes químics i això, i bueno, tenien un depòsit d'aigua i ja està, i hem tingut que sortir corrents amb les mangueres i això, i anava estirant tot el rato, saps? Però després l'hem pogut controlar, però uns nervis.
Els bombers han rebut l'avís d'aquest foc a 3 de la tarda i han dedicat mitjans aeris per aturar l'incendi per evitar la simultaneïtat dels dos focs. L'incendi ha cremat unes 6 hectàrees, segons dades provisionals.
Però la principal conseqüència d'aquestes imatges de flames és sobretot aquesta.
Que mi madre tiene 75 años, tiene su casa y tiene todo. Una persona joven lo rehace, pero una persona con esta edad, si lo pierdes todo, ¿qué hace? Es lo peor. Es material, pero suyo. Es un material.
Es la segunda vez que se me quema la casa y entonces ahora pues no tenemos edad para volver a empezar, esto está claro. Así que sea lo que Dios quiera, cuando nos digan cómo está, porque hay alguien que dice que sí, que todo alrededor está quemado, cuando nos dejen subir, subiremos y a ver lo que hay.
La proximitat de les flames a les urbanitzacions ha obligat a desallotjar un miler de persones. Els veïns no podran tornar a casa seva fins que millorin les condicions i això els fa viure amb la incertesa de saber si la seva és una de les cases que s'ha cremat.
Les primeres estimacions calculen que hi ha mig centenar de cases afectades. Algunes s'han cremat completament i les altres han quedat parcialment afectades. La urbanització Les Brocades de Sant Fruitós de Bages i Marquet Paradís i River Park de Pont de Vilomara i Rocafort han patit les pitjors conseqüències.
Des del centre de comandament de Sant Vicenç de Castellet, Sílvia Muñoz, quina és la situació sobre el terreny?
Olor a cendra, boirina permanent i angoixa constant. El foc ha arrasat arbres, plantes, carreteres en aquestes més de 24 hores tenyint de gris tot el paisatge. L'incendi que ha avançat de forma impassible ha deixat un rastre imborrable pels veïns. En Joan Antoni Parra i en Secundino Montiagudo han manifestat sentir molta impotència.
Ya es la segunda vez que lo vemos y ya tenemos la experiencia de la otra vez. Íbamos, por ejemplo, por decir algo, íbamos a buscar setas y encontramos setas en todas partes. Ahora quieres entrar al bosque a buscar setas y no puedes entrar, o sea, lo que es el camino ya no puedes entrar para adentro.
No sabemos por qué, si ha sido alguien, si no, pero es una tristeza, es lástima, mucha lástima. Sí, bueno, yo no estoy tranquilo todavía, ¿eh? Después de cómo han dado el día hoy, cambio de aire a 40 kilómetros, calor... Que no venga aire para acá, que se vaya todo para el bosque. Prefiero que se queme el bosque que no las casas.
Gran part del foc principal de Pont de Vilomara està estabilitzat. Els bombers focalitzen els esforços en una part central del flanc dret. David Borrell, cap dels bombers, remarca la importància de la necessitat de no tenir dos grans incendis. Els preocupa que hi ha, per exemple, hi ha un nou incendi a Àrger que crema des d'aquest matí en una zona de difícil accés.
I com us deia, doncs ja estem treballant, però a la que puguem estabilitzar aquest incendi doncs podem ser més contundents amb l'altre, perquè l'estratègia que estem mantenint és intentar evitar, sigui com sigui, tenir dos grans incendis simultanis. Per tant, evitar que aquest gran incendi que teníem ara mateix a la zona del Bages, doncs estabilitzar-lo ràpidament per poder mantenir un únic incendi, diguéssim, actiu important.
Bombers preveu estabilitzar el foc principal aquí a Pont de Vilomara aquesta tarda vespre.
Gràcies, Sílvia. Tot plegat en un incendi que els bombers apunten que està en part estabilitzat, però que encara preocupa per la situació de calor i sequedat.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, demana prudència a la ciutadania perquè l'onada de calor i l'elevat risc d'incendi va per llarg i cal estar alerta. Des del centre de l'operatiu a Sant Vicenç de Castellet s'ha referit a la situació d'aquesta manera.
Estem davant d'un incendi d'unes magnituds molt grans i que malauradament també té una afectació que no havíem vist doncs, fins ara en altres incendis d'aquesta magnitud pel que fa a termes hectàrees, afectacions sobre habitatges. I per tant, avui tot el suport també, més enllà de les tasques d'extinció, estan fent acompanyament de les famílies afectades que han vist afectat casa seva, que estan sent atesos i que sobretot hauran de ser atesos en els pròxims dies.
Mentre que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, diu que encara treballen per apagar el foc del flanc dret i tenen l'esperança posada en que les temperatures baixin de cara al vespre.
Encara continua doncs, treballant-se sobre el flanc dret amb tots els dispositius, amb tots els mitjans, a l'espera doncs, que acabi la tarda, que baixin les temperatures, que pugi la humitat i que puguem analitzar quina és la següent fase de l'incendi i puguem, en aquest cas, doncs, alliberar dispositius per estar preparats per altres eventualitats, perquè, com els he dit, i com deia, com recordava el president, això va per llarg.
Segons Elena, també que té aquesta opinió, que va per llarg aquest episodi d'extrema calor que facilita que puguin produir-se fins i tot més incendis al llarg de tota la setmana.
Tot i que encara no es coneixen les causes del foc, els agents rurals apunten que l'incendi del Bages hauria estat fruit de l'activitat humana.
Expliquen que en els darrers dies no hi ha hagut cap tempesta seca a la zona que en pugui ser l'origen i que, per tant, l'origen estaria relacionat amb l'activitat humana, ja sigui un accident, una negligència o bé intencionat. De fet, la falta de tempestes també és un dels principals problemes.
Per cert, que encara en relació amb la calor i el risc d'incendi, el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena ha confirmat que prorrogaran les restriccions vigents en 275 municipis fins divendres a la mitjanit amb les mateixes condicions que les que es van decretar dijous passat. I més enllà de les causes de l'incendi, el dilema torna a estar en si es fa o no el suficient perquè el foc no arribi a les cases de les urbanitzacions.
En aquest sentit, en una entrevista al matí a Ràdio Estela, el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández, ha apuntat que les proteccions previstes per a les zones urbanitzades no són efectives en casos d'incendi virulent.
Les urbanitzacions de per si han de tenir una franja de protecció perimetral, que són uns metres a l'entorn de tot el nucli on es fan, diguéssim, unes feines forestals d'estassada d'arbres, que, per tant, que els arbres no és una massa boscosa molt tupida. Malgrat tot, la virulència del foc que hi havia ahir, amb els salts de guspires de capçades, saltaven més de 50 metres les guspires i encenien nous focus del foc, fa del tot inviable que aquestes proteccions acabin funcionant. És un debat, evidentment, que tenim com a país, tenim com a territori, tenim com a marca.
Una opinió que també ha compartit la delegada del govern a la Catalunya Central, Rosa Bastit, en declaracions a l'Estel Migdia, ha apuntat que aquest diumenge el foc era tan fort que ni tan sols les franges podien aturar-lo.
Sí que és veritat que aquestes franges de seguretat hi han de ser i, de fet, han salvat moltes de les cases del que estem parlant. Ha afectat a diverses zones residencials. Però penseu una cosa, ahir la violència del foc i la rapidesa del foc el feia imparable. No ho sé si la franja hagués estat més ampla, això ho haurien de dir els tècnics. Però, en tot cas, estem parlant d'urbanitzacions, com moltes de les urbanitzacions que hi ha a Catalunya, que estan al mig del bosc.
Tot i així, alguns veïns també denuncien que el terreny del voltant de les urbanitzacions estava brut i les franges no s'havien refet. Ho ha explicat l'Iris Berenguer a l'Agència Catalana de Notícies.
No estava res net, el barranc allà sota tot estava brut i hem dit moltes vegades que vinguin a netejar, que fessin cortafocs, el que sigui, i aquí, res de res.
Jaume Minguell, cap de l'Oficina de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
S'està complint la normativa, és a dir, s'està fent un bon manteniment de les franges de seguretat d'aquestes urbanitzacions per evitar que, si hi ha un incendi, les flames arribin a les cases?
Bé, tenim situacions molt diverses. Tenim urbanitzacions que estan complint la normativa, forces, amb l'esforç que suposa per un ajuntament petit fer-ho, però també tenim d'altres doncs, que encara no estan les actuacions realitzades.
Clar, perquè de qui depèn que aquestes zones estiguin netes?
Bé, primerament dels titulars dels terrenys de l'urbanització, que és el que diu la llei. La llei parla d'autoprotecció i parla de que els responsables de l'execució de la franja són els titulars dels terrenys i, en aquest cas, subsidiàriament l'Ajuntament en cas de que no es facin.
Tant la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central com també el president del Consell Comarcal avui apuntaven que en aquesta mateixa emissora que les flames del foc ahir eren tan grans que ni tan sols les franges de protecció les podien aturar. Són prou grans aquestes zones de seguretat o les situacions com les que estem vivint ahir i avui són casos aïllats?
Bé, això primerament ens haurà de permetre que ho puguem analitzar en el seu moment. L'incendi encara no està pas extingit, no hem pogut accedir pas a la zona per analitzar exactament què és el causant de que s'hagin cremat aquestes cases. El que sí que m'agradaria dir, i perquè ho tinguem present, és que al final les infraestructures de prevenció estan dissenyades per uns determinats tipus d'incendis i a la vegada també estan integrades en un conjunt de mesures. La franja de protecció exterior de l'organització és una de les mesures que preveu la llei, però també aquesta preveu que hi hagi unes actuacions en les parcel·les interiors, sí? I també doncs, una sèrie de mesures que hem de prendre com a residents i persones que vivim en una zona amb un risc determinat, en aquest cas és l'incendi forestal, però podria ser un terratrèmol, doncs de saber doncs, quines són les actuacions que milloraran la nostra seguretat, la nostra vida quotidiana del dia a dia. En aquest cas, el que hem de tenir clar és que ja us dic, és un conjunt d'actuacions, no només és la franja, i tampoc busquen la seguretat absoluta, és a dir, la seguretat 100% no existeix, el que intentem és reduir els riscos, sempre hi haurà risc en incendis i cada vegada són més violents, això és veritat, i també és veritat que l'afectació d'incendis com aquests, que llancen focus secundaris, d'incendis, per guspires cap a les zones internes de les urbanitzacions, doncs la seguretat depèn molt de no només que hi hagi una franja, sinó de com està justament la part interna de l'urbanització.
Clar, però i aquesta, no, aquest manteniment de la part interna o aquestes altres actuacions que ens comentava, de qui depenen?
El que us comentava, depenen primerament dels titulars dels terrenys i subsidiàriament de l'Ajuntament.
En el cas que no, el que ha passat aquest cap de setmana, el que està passant ara, també no, hem escoltat diversos veïns de l'urbanització River Park, en aquest cas, que denunciaven que havien demanat que es netegés la zona i que refessin també aquestes franges. No sé si els consta d'aquesta petició.
No, a nosaltres no ens consta.
I,
que no hi sigui, ja simplement dic que no ens consta. Uh-huh. Que no ens consta.
I se sap si en els últims mesos s'havia treballat precisament en aquesta zona?
Això segurament l'Ajuntament els podria donar més informació. En tot cas, nosaltres tenim constància que aquesta urbanització era una urbanització que s'havia fet grans esforços per millorar-ne les condicions de seguretat, no només des d'un punt de vista de franja, sinó de parcel·les interiors, propietat de l'Ajuntament, que s'havia fet fins i tot actuacions de millora en les vies d'evacuació i d'accés, però, com us deia, la seguretat 100% no hi és i segurament hi havia mitjà mecanismes de prevenció aplicables des d'un punt de vista dels propis veïns o dels ajuntaments o de tercers que segurament no estaven plenament implementats.
Ja per acabar, també, no, davant d'aquesta allau d'incendis que estan cremant en el poc que portem d'estiu, no només a Catalunya, sinó a tota Europa, no sé si s'està plantejant augmentar aquestes mesures de protecció, tant potser fer més control o no sé si s'han de fer més grosses les franges, no sé si s'està plantejant això.
Sí, no, això és un plantejament tècnic que és continu, no només perquè ara tinguem un episodi concret o un incendi concret que ens pot fer replantejar quina és la solució concreta tècnicament que s'havia plantejat. També us he de dir que ens heu de permetre que nosaltres com a tècnics no podem ara mateix dir si la franja ha funcionat molt bé o malament en funció del que està planificat, perquè tampoc hem pogut accedir per saber exactament quina és la causa final de que s'hagi cremat cadascuna de les vivendes. Tan sols tenim clar exactament quantes encara finalment, no? I quin grau d'afectació tenen cadascuna. Això hem de permetre que com si es tractés d'un incendi urbà, tampoc hem de perdre una mica la situació de vista que tenim. Quan haurem pogut accedir a la zona danyada, doncs podrem fer una anàlisi, una valoració realment si la situació s'ha provocat per una causa o per una altra, o si realment la franja potser fins i tot ha fet un bon servei, però ha sigut insuficient davant d'altres situacions de risc que es donaven en aquell entorn concret.
Doncs Jaume Minguell, cap de l'Oficina de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda.
A vosaltres. Vinga.
Punt i seguit.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat el recurs de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que demanava que fos un jutjat popular qui la jutgés.
La defensa de Borràs havia sol·licitat aquest procediment perquè els delictes de malversació de fons públic i frau administratiu es jutgen amb un tribunal popular i això, segons els advocats, hauria d'arrossegar la resta de delictes. Tampoc es recusa al magistrat instructor Carlos Ramos, com havia demanat la presidenta, en considerar que no hi havia motius legals. La Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per Borràs per la contractació irregular quan dirigia la institució de les lletres catalanes.
I també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat per primera vegada una petició d'impartir el 25% del castellà a l'escola.
El decret llei que va tirar endavant el govern a principis de juny per contrarrestar aquesta sentència del mateix tribunal que obligava a fer un 25% de castellà a totes les escoles i instituts de Catalunya remarca que no hi pot haver percentatges a l'aprenentatge de les llengües a l'espera de saber si el decret que va tirar endavant el govern i la nova llei del Parlament són constitucionals o no. Els tràmits per executar la sentència estan suspensos.
La nova síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, aposta per reformar el delicte de sedició com un pas endavant per desjudicialitzar el conflicte entre Catalunya i Espanya. Bona tarda, Judit.
Bona tarda. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Salinas ha refermat la seva aposta per reformar el delicte de sedició. Creu que és un primer pas perquè les relacions entre el govern espanyol i català millorin.
Per mi són delictes que provenen d'un altre context i que ara no té sentit i que s'ha d'adaptar al context europeu i a molts països europeus que no ho tenen o que ho tenen modificat o el delicte de desordres públics ampliat. Continuo dient el mateix sense canviar. Jo, per exemple, era molt favorable als indults. Sé que per algunes persones és insuficient i la reforma del delicte de sedició és un pas endavant.
Salines també ha dit que durant els 6 anys que estigui al càrrec posarà l'accent en la tasca social d'ajudar els més vulnerables.
I Esquerra convida Junts per Catalunya a sortir del govern si no se sent còmode amb l'acord de govern que tenen segellat els dos partits. Els republicans ho insinuen de forma subtil després que Junts per Catalunya hagi donat per liquidada la taula de diàleg i hagi refermat també la seva aposta per fer polítiques de dretes.
Esquerra adverteix Junts per Catalunya que els acords de govern s'han de complir i en cas de no conformar-s'hi els demana que es desentenguin de la coalició. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ho ha apuntat després de criticar els seus socis de govern per no voler seure's de la taula de diàleg i per voler fer més polítiques de dretes.
Entra dins d'una normalitat política que en els governs de coalició hi hagi certes discrepàncies. Per això és necessari trobar uns consensos, uns punts d'acord i un pla de govern que és el que guia l'obra justament d'aquest govern. I això és el que ens remetem. Si algú està incòmode, si algú no se sent a gust allà on està, que prengui les decisions.
La tensió amb Junts per Catalunya també creix perquè republicans mantenen la seva aposta perquè Laura Borràs, la presidenta de Junts, deixi el seu càrrec de presidenta del Parlament quan se li obri judici oral pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes. Els republicans creuen que el cas no canvia encara que la fiscalia hagi descartat acusar-la per frau i malversació i només ho faci per prevaricació i falsedat documental.
I a Madrid, la número 2 del PSOE, Adriana Lastra, dimiteix. Ho ha fet públic a través d'un comunicat en què ha explicat que necessita tranquil·litat i repòs, encara que no ho hagi dit en el comunicat. Està embarassada i feia 2 setmanes que estava de baixa per recomanació mèdica.
La seva dimissió arriba just en el moment en què es comença a especular amb els canvis a la direcció del partit després dels mals resultats del PSOE a les eleccions andaluses. La seva marxa facilita a Sánchez la remodelació del partit de cara al cicle electoral del 2023.
Gràcies, Judit. I una notícia que hem conegut fa molt poca estona. La justícia britànica autoritza el rei Joan Carles I a presentar un recurs per la seva immunitat diplomàtica davant la denúncia d'assetjament presentada per Corina Larsen.
El Tribunal Superior de Londres va denegar-li la immunitat el passat mes de març en la demanda per presumptar assetjament presentada contra el rei emèrit per la seva examant. Arran d'aquesta decisió, els advocats de l'emèrit tenen el permís per apel·lar la decisió i s'iniciarà un procés legal per establir si Joan Carles I té o immunitat o no la té.
I acabem amb els esports. Carles, Robert Lewandowski ja és a Miami amb la resta del primer equip del Barça per disputar els partits de la gira per Nord-Amèrica. El polonès serà presentat aquesta mateixa tarda.
Lewandowski arriba al Barça del Bayern de Munic per 50 milions d'euros. Aquesta matinada ha arribat a Miami, on s'estrenaran amb el seu nou equip. El davanter polonès passarà la revisió mèdica aquest mateix dilluns i ja, de fet, s'entrenarà amb la resta de companys. I també està prevista la seva presentació com a nou jugador del primer equip en un acte previst a les 7 d'aquesta esta tarda. Lewandowski, que ja ha fet les seves primeres declaracions com a blaugrana, ha assegurat que arriba al Barça per guanyar títols i per ajudar l'equip a tornar al màxim nivell.
En aquest nou gran repte, sóc una persona que sempre vol guanyar, no només els partits, també els títols. Sempre he volgut jugar a la Lliga Espanyola, en un gran club, així que aquest és el meu següent esglaó a la meva carrera professional. També és un repte i un nou capítol a la meva vida privada i per a la meva família. Sóc conscient que és el moment que el Barça torni a ser el club guanyador que sempre ha estat històricament.
Una gira que arrenca aquest proper dimecres amb el primer amistós contra l'Inter de Miami.
Els jugadors encara han amb ganes aquesta pretemporada que, de fet, ha de consolidar el pla de Xavi Hernández de cara a la temporada que ve. Ronald Araujo assegurava que amb l'arribada de Xavi al capdavant de la banqueta el Barça està recuperant el seu estil de joc.
Estamos trabajando bien, creo que venimos en crecimiento de la llegada de Xavi. Como decía, los 2 años anteriores capaz se había perdido un poco nuestro estilo, nuestra forma de trabajar y ahora se está recuperando. Creo que hicimos desde que llegó Xavi, venimos subiendo y ahora tenemos una buena pretemporada que es importante para que el grupo esté unido, esté junto, que estemos concentrados, que estemos trabajando.
Una gira que encara no compta amb Xavi Hernández perquè encara no ha viatjat als Estats Units perquè no té el visat per entrar al país. Es preveu que el tràmit es completi aquesta tarda i Xavi pugui viatjar i trobar-se amb el seu equip.
Qui també comença la pretemporada és l'Espanyol. El primer equip viatja a Marbella, on divendres s'enfronten a les Palmes.
El nou Espanyol de Diego Martínez ja es va estrenar aquest dissabte amb una victòria per 2-0 davant el Montpellier. Aquest dilluns viatja a la Costa del Sol, on s'hi estaran tota la setmana preparant aquest partit de divendres a les 7 de la tarda contra les Palmes. El club, de fet, també treballa per poder tancar un segon amistós a Marbella. Segons ha avançat el digital La Grada, els blanquiblaus es mediran davant el Lilla el proper diumenge, dia 24. L'equip blanquiblau que seguirà anirà preparant la temporada que ve contra el Brighton, Anglaterra, el proper 30 de juliol i també contra el Nàpols el 6 d'agost.
El davanter del Celta, Santi Mina, s'ha reincorporat a la rutina de l'equip després de ser apartat per un cas d'abús sexual.
Mina va ser condemnat a 4 anys de presó per un delicte d'abús sexual l'any 2017. En un comunicat, el Celta ha explicat que s'ha vist obligat a assumir la presència del jugador després de rebre una notificació oficial per Burofax. El Celta ha decidit acceptar-lo a l'espera d'una sentència ferma. El jugador encara té contracte fins al 2024 i ha rebutjat ofertes d'altres equips per quedar-se al Vigo.
En bàsquet, l'exentrenador del Real Madrid, Pablo Lasso, no confia en els informes mèdics que el club va al·legar pel seu acomiadament.
Lasso assegura que el club no li va oferir una oferta formal per continuar a l'equip. També assegura que els informes mèdics dels quals parla el Madrid asseguraven que el tècnic corria molt de risc i per això no podia seguir al capdavant de la banqueta. Ell mai els ha vist.
A mí el Madrid, cuando me comunicó que no iba a entrenar al equipo, me dijo que, bueno, pues que no podía entrenar al equipo, que tenía mucho riesgo, que tenían informes de que tenía mucho riesgo y que ya iríamos viendo. Pero no tuve ninguna oferta formal, ni yo, ni por supuesto mi agencia, cuando hablaron con ellos en ese sentido.
Pablo Lasso, que va ser acomiadat després de patir un infart que el va tenir apartat de les pistes en el tram final de la passada temporada. La roda de premsa també ha assegurat que físicament ella està bé per entrenar i que espera una bona oferta. Diu que no ha vist els informes del club i que només s'han refiat dels seus metges.
Dos ciclistes del Tour de França han donat positiu de Covid en els controls de la Unió Ciclista Internacional a la segona jornada de descans.
L'organització no ha donat la identitat d'aquests dos corredors, però ha precisat que no es troben entre els 20 primers de la classificació general. Segons apunten, són asimptomàtics i han estat aïllats per evitar la propagació del virus. Abans de la sortida de la 16a etapa, que es disputarà demà dimarts, el metge dels seus equips, també el de la Unió Ciclista i el de l'organització, decidiran si poden seguir en carrer en funció de la taxa de contagiositat.
I acabem amb atletisme perquè l'espanyol Asier Martínez s'ha emportat la medalla de bronze als 110 metres, tanca el Mundial d'Oregon.
Martínez ha quedat tercer aprofitant l'absència dels dos favorits, Jans Lee Parkman, i que no ha pogut córrer per lesió, i de Devon Allen, que ha estat desqualificat. Asier Martínez, de fet, ha baixat la seva marca personal fins als 13,17. Aquest és el segon bronze consecutiu de l'atletisme espanyol als 110 metres tancat, després de l'aconseguit per Orlando Ortega a Doha l'any 2019. Com una cuenta atrás. No quiero ser valiente. Hoy quiero jugar. No enseñar los dientes al mirar. La vida va más allá.
Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Cher Festival, que ha tancat l'edició amb prop de 15.000 espectadors. Al festival hi han actuat grups com Doctor Prats o la cantant Alba Reche, que és l'autora d'aquest No canvies tu andar que escoltem. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica la Paula Moreno. I tindreu més informació als bulletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Ester.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Hey,
hey, hey! Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a movertesseguro.com.
Ràdio Estel.